L'informatiu del migdia.
La prevenció, la clau contra el bullying. Avui és dijous 9 de març. Els 5 centres de castellà amb secundària obligatòria expliquen quins recursos fan servir per combatre l'assetjament escolar. De seguida us ampliem aquesta informació abans altres titulars. L'Associació de Veïns de Sant Feliu del Racó renova la seva junta. Castellà es tenyeix de lila per reivindicar el Dia Internacional de les Dones. I avui s'està fent una campanya de donació de sang al Centre Excursionista de Castellà. La previsió del temps, cel entre molt ennuvolat i cobert, no s'espera precipitació. La temperatura mínima serà més baixa, per la seva banda la màxima serà més alta. Aquestes i altres notícies ampliades serà mateix a l'informatiu. Benvingudes, benvinguts, comencem. Les situacions d'assetjament i ciberassetjament escolar, també conegudes com a bullying, preocupen cada vegada més la societat. Darrerament s'ha posat el focus en aquest tipus d'intimidació i violència arran de diversos casos mediàtics que han acabat en tragèdia i que provoquen que les famílies se sentin més alarmades i angoixades per aquesta qüestió. De quines eines i recursos es doten els centres educatius de Castellà que cursen educació secundària per combatre l'assetjament escolar? Malgrat que cadascú pot aplicar un protocol propi o estratègies diferents, la resposta per part dels 5 centres ha estat clara i unànime. La prevenció. Està a l'aguait dels comportaments diaris, fer un seguiment continu als alumnes i estar presents al dia a dia és primordial. Acabar amb conductes intimidatòries d'amenaça o aïllament abans que derivin en assetjament, aquesta és la clau. Loida Peric és la coordinadora pedagògica de l'Institut Castellà. L'escoltem.
Doncs des de l'Institut Castellà ens vam inscriure en un projecte d'innovació que es diu aquí Prou Bullying, en el qual implica la formació de professors, dels tutors, dels alumnes i sobretot en la formació de guaites, que són els alumnes que ells mateixos ajuden en la detecció i en la sensibilització d'aquests casos i en la mediació. Per tant, un cop ja s'ha trobat un cas d'assetjament, doncs ens ajuden a mediar-lo i a resoldre'l.
El centre disposa des del 2006 del Servei Escolar de Mediació, que continua actiu. El pilar bàsic a l'Institut Puig de la Creu per combatre l'assetjament és el Pla d'Acció Tutorial PAT, explica Imma Hernández, cap d'estudis.
Des de l'Institut Puig de la Creu pensem que és bàsica la prevenció i, per tant, doncs, les accions que es fan a la tutoria, les activitats de tutoria, les xerrades externes, els tutors individuals, que són els que poden detectar possibles casos, doncs, en aquest cas es porta cap a la CAI, que és la Comissió d'Atenció a l'Educació Inclusiva, a la qual estan integrades el Departament d'Orientació i de la CIEI, i llavors, si hi ha algun cas, doncs es porta al servei de mediació, va? Que està englobat dintre del projecte de convivència. I llavors cap allà es tracten.
L'estructura i la mida del col·legi al casal permet treballar els aspectes emocionals des de l'etapa infantil, segons explica el director César Sánchez.
Des del casal, les eines principals és la prevenció. És una atenció i un tractament des del punt de vista emocional i afectiu dels alumnes des de petits. El fet de tenir una continuïtat en totes les etapes educatives ens permet treballar des de ben petits aquest acompanyament i aquest enfortiment emocional, de manera que els protocols que sí que sé que els tenim previstos no s'hagin d'aplicar. La idea és de treballar diàriament amb els alumnes, enfortir-los, acompanyar-los emocionalment, per tal de crear un clima escolar, emocional, ric, positiu i saludable, i no haver de tractar casos a través dels protocols que, tot i que, repeteixo, estan previstos, no els hem hagut d'aplicar els darrers anys.
Respecte als casos alarmants com els de Sallent o Tarragona, Sánchez opina que són simptomàtics d'un moment de la societat i que les escoles recullen allò que la societat generen i desenvolupen. Des de FEDAC Castellà ja fa molts anys que treballen amb els recursos d'aquí Prou Bullying que ofereix el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Des de FEDAC Castellà ja fa molts anys que treballem amb els recursos que ens dona el Departament d'Educació de la Generalitat, de l'equip Prou Bullying. I aquests recursos els hem repartit en els diferents cursos. Hi ha unes activitats que es fan a primer d'ESO, d'altres a segon, d'altres a tercer i d'altres a quart. I es treballa des de la tutoria. Llavors tenim tutories i cotutories, que es fan moltes entrevistes amb les famílies, amb els nens. Si hi hagués algun cas, doncs es sigui de sobre el protocol de bullying, que en realitat estaria obert sempre, perquè un cas està pendent de que no hi hagin coses d'aquestes que passen. Doncs si es donés el cas, doncs això, llavors nosaltres parlem de seguida amb l'EAP, parlem de seguida amb l'USAP, amb l'inspecció, és a dir, si es dona el cas, doncs estem tots molt coordinats i com que som una escola petita, doncs és més fàcil arribar a tots els sectors, no?
Hem escoltat la coordinadora del centre, Cristina Garolera. L'eina principal de l'Institut Escola Sant Esteve també són les tutories, sobretot les individuals.
Des del Sant Esteve, els elements que tenim importants per combatre aquestes situacions, sobretot són les tutories individuals. Les tutories individuals el que fem és tenir un grup de 12 alumnes que li fem aquest suport i aquest seguiment. També tenim el que són les codocències, que signifiquen que estàs dintre, hi ha més d'un professor dintre l'aula. I amb aquestes situacions i amb aquestes sinergies veus les relacions, com també pots ajudar en suport a la diversitat. I un altre també dels elements importants que estem iniciant just aquest curs és el tema de la coeducació, que llavors estem fent tot un treball amb professors i alumnes per treballar tots aquells aspectes que hem de millorar, que volem representar de manera que ens ajudin a tenir doncs, alumnes millor preparats i de millor qualitat.
L'Institut Escola Sant Esteve també fa servir la codocència amb més d'un professor a l'aula i el nou projecte de coeducació amb equips formats per alumnes i professors per prevenir l'assetjament escolar.
L'informatiu del migdia.
Canviem de qüestió. L'Associació de Veïns de Sant Feliu del Racó s'ha volgut actualitzar i ha creat una nova junta formada per una quinzena de persones joves amb ganes i constants. La idea, segons explica el nou president, Roger Pont, va sorgir arran de copsar un deteriorament a Sant Feliu.
La idea va sorgir de veure com el poble havia entrat en un deteriorament bastant gran degut a que no hi havia ningú que es cuidés i es comuniqués amb els veïns i amb l'Ajuntament per fer, pues bueno, per cuidar una mica més el poble. I nosaltres que som d'aquí de tota la vida i que sentim el poble pues de sempre, doncs ens sabia greu veure el poble en aquest estat. I tot i que no molts de nosaltres no hi vivim, ens estimem aquest poble i ens agrada que estigui tot net i ben cuidat, doncs com qualsevol. Al final pensem que no demanem res més del que es mereix aquest poble, igual que qualsevol de les urbanitzacions que hi ha aquí a Castellà.
La nova Junta explica que les seves prioritats és tenir cura de l'entorn i potenciar les dues festes, Santa Quitèria i la Festa Major. Darrerament han treballat en el Camp del Serrat perquè era un terreny que estava en desús. Després d'arranjar-lo, la idea és posar uns cistells i tanques.
El tema de les associacions, estan sorgint.
La nostra idea és el tema de les festes, de prioritzar-les. No obstant, estem treballant amb el tema del Camp del Serrat, perquè també era un espai que estava molt en desús i que estava mal cuidat. Ara fa poc va venir una excavadora, va netejar tota la sorra que hi havia, de potser feia 15 anys que no es tocava, i posarem unes canastes i arreglarem una mica les valles perquè també estan en mal estat.
Marc Gorrit, vocal de l'associació, opina que tenir una bona relació amb l'administració és una facilitat i una necessitat.
El tema de les associacions, estan sorgint moltes perquè crec que és una necessitat i també és una facilitat de cara a l'Ajuntament. La comunicació, crec que els hi facilitem la feina al fi i al cap, no? Vull dir, ells fan una tasca correcta, una tasca bona, però segurament no arriben a tots els foradets on tots els veïns veiem aquests fallos i aquests errors que segurament en 5 minuts, en un dia de feina de persones de l'Ajuntament que treballen de manteniment, ho tenen solucionat. Llavors, estem intentant acabar de coordinar la comunicació entre l'associació i l'Ajuntament perquè aquestes coses siguin molt àgils i siguin molt eficaces a l'hora de posar-hi solució.
Les properes actuacions que volen tirar endavant són arranjar voreres, millorar les senyalitzacions, la neteja, el paviment i tenir cura dels boscos.
L'informatiu del migdia.
Castellà va tornar a demostrar ahir que és una vila reivindicativa amb la commemoració del Dia Internacional de la Dona. Diferents actes amb la participació de desenes de dones van tenyir la vila de lila durant tot el dia. L'acte institucional del 8M va incloure l'actuació de la coral Atzamares i la lectura de contes de Catherine Mansfield amb la Biblioteca Municipal i l'ETC. Per la seva banda, el Calissó Espai Cultural també va acollir l'acte Veus 8M amb un tarannà més cultural. Al matí, Ràdio Castellà va voler sumar-se a la commemoració del Dia Internacional de les Dones emetent un espai radiofònic de temàtica feminista. Des de les 12 del migdia van passar per l'estudi 1 de l'emissora municipal diferents dones i col·lectius feministes per tractar temes com la diferència salarial, la criança, les violacions, la sensibilització o la sororitat. El programa es va iniciar amb una tertúlia feminista en què van participar l'escriptora i correctora Natàlia Cerezo, la investigadora física nuclear Elisabet Galiano i la filòsofa Felicitat Llop. Les dones van compartir experiències viscudes en l'àmbit laboral en què han patit masclisme, des del mansplaining per part d'un escriptor, la diferència de paritat a les tesis doctorals o l'exclusió d'un lloc de feina en una entrevista de treball pel fet de ser dona. Ho explica Llop.
Jo vaig acabar la meva carrera tota contenta amb el meu títol sota el braç i me'n vaig a buscar feina. I estava a Barcelona, aleshores jo mirava La Vanguardia, va sortir, demanaven un professor de filosofia en una acadèmia. Me'n vaig anar, però rapidíssimament, no? I bueno, doncs vaig allà, em reben, fan l'entrevista, era un noi... I venia també un altre noi allà, no? Tot el que érem els dos, al final es van fer una entrevista els dos i tal, i em va dir clarament que no m'agafaven perquè era dona, però m'ho van dir clarament.
Després d'escoltar la interpretació de la cançó de Fer camí de la poeta Maria Mercè Marçal, a càrrec del cor d'Atzamares i les Rebels de Bracet, enregistrada especialment per Ràdio Castellà a la sala de petit format de l'Ateneu, el programa va continuar amb una conversa amb representants de l'Escarnera i Som Tribu. La Núria i l'Anna van arribar amb les seves filles directament des de la plaça del Mirador, on ahir Som Tribu es va fer una seguda per visibilitzar la criança, la maternitat i les seves necessitats. A banda de posar sobre la taula qüestions com la millora dels permisos de maternitat o reduccions de jornades remunerades, van fer tres peticions a l'Ajuntament: espais públics i condicionats per poder alletar, un espai per poder trobar-se com a col·lectiu, perquè ara ho estan fent els divendres al matí a la ludoteca, i que les ràtios per classe de les escoles bressol de la vila es redueixin. Des de l'Escarnera, Betena va recordar que el col·lectiu feminista fa accions durant tot l'any per erradicar el sistema sexista que ens oprimeix a tots i totes, i que la darrera assemblea, a banda de programar els actes del 8M, l'Escarnera es van organitzar per intentar aturar Vox a Castellà. L'escoltem.
L'Escarnera, l'última assemblea que vam fer, la vam fer amb els nostres propers dos objectius o dos blocs de treball o dos eixos de treball. Eren, per una banda, doncs, preparar el 8M, i per l'altra, intentar organitzar-nos per aturar Vox a Castellà, que sabem que es presenten a les eleccions, i com ens podíem organitzar per frenar l'extrema dreta. Aquest poble ha estat sempre antifeixista, des de, malauradament, el 2003, tot el sí. que ens va passar. Per tant, segueix sent antifeixista i de fet, el feminisme és antifeixisme absolut.
Finalment, per cloure el programa, la regidora de Feminisme, Àngela Bailén, va avançar dues voluntats polítiques en relació al feminisme.
I també anunciarem un parell de voluntat política important, com és la revisió del Pla d'Igualtat, que datava del 2007. Volem actualitzar el document i, per primera vegada, els pressupostos en perspectiva de gènere.
El programa, conduït per la periodista Marina Antúnez, també va acollir una part més literària amb la lectura de textos de Montserrat Roig a càrrec de la periodista Rocío Gómez i la dissenyadora Erika López.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
Durant el dia d'avui s'està fent una campanya de donació de sang al Centre Excursionista de Castellà, al local annex a l'Ateneu, al carrer Colom. El Banc de Sang i Teixits ha organitzat la jornada i encara hi serà aquesta tarda entre 4:45 i 9:15 de la nit. A Ahir, dia 8 de març, els residents de la residència Les Orquídies van poder compartir 3 tallers amb estudiants del mòdul d'animació social per a persones dependents dins del marc de la formació d'atenció sociosanitària a persones dependents en institucions que ofereix el Servei Local d'Ocupació de l'Ajuntament. Els tallers realitzats van ser de jardineria, cinema i música. Els residents s'ho van passar molt bé i des de la residència se segueix apostant per fer activitats com aquestes que ajuden a potenciar habilitats, valors i relacions socials entre els residents i els manté prop de la comunitat.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
El jutjat d'instrucció número 5 de Sabadell ha arxivat provisionalment la investigació per la difusió de les imatges d'una menor de 16 anys fent una fel·lació a un noi a la pista de ball de la discoteca Huaca de Sant Quirze del Vallès el 24 de desembre passat. Ho ha fet mentre està a l'espera que Twitter li respongui qui va ser el primer en difondre les imatges. Preveient que la resposta trigaran a arribar, el jutjat ha arxivat la causa momentàniament perquè els terminis de prescripció no segueixen corrent. Tant la menor com el noi van denunciar la difusió del vídeo i la noia va denunciar una suposada agressió sexual perquè assegurava que no recordava els fets i que l'haurien drogat. En la interlocutòria, el jutjat demana que Twitter comuniqui als Mossos les dades de subscripció i el número de connexió IP amb data, hora i zona horària des d'on es va donar d'alta 33 usuaris, els números IP des del 23 de desembre a la mitjanit fins al 30 de desembre a les 12 d'aquests 33 usuaris que haurien repiulat el vídeo i les dades de subscripció de 2 usuaris que van publicar el vídeo per primer cop. La SACOT ha posat en marxa una oficina d'igualtat per animar i acompanyar les pimes catalanes a aplicar estratègies d'igualtat. L'objectiu de la nova oficina, presentada ahir dimecres en roda de premsa, és posar a l'abast de les petites i mitjanes empreses serveis d'assessorament, consultoria i formació sobre igualtat, com ja s'ha fet en altres àmbits com la transició energètica. El president de la patronal vallesana, Xavier Panés, ho ha definit com una aposta estratègica i ho ha considerat un repte no només per l'empresariat, sinó en la línia amb les demandes d'una societat més equitativa i responsable. L'entitat se centrarà a oferir serveis d'assessorament, a més de formació i subvencions a les empreses i als seus treballadors. Posem el punt i final a l'informatiu d'avui, dijous 9 de març. Ens acomiadem als qui us hem acompanyat, Carlos Ecegui, el control tècnic, i qui us parla, Cristina Domènech. Res més per part nostra. Gràcies per ser-hi per acompanyar-nos, que acabo de passar una molt bona tarda.